Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, Eva de l'Amo i Jordi Martí, regidors de Junts per l'Ametlla de Mar. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV. Què tal? Molt bon dia, benvinguts al programa Portaveus, una nova edició del programa polític de la Cala Ràdio. Avui és el torn del grup municipal de Junts i amb nosaltres hi són, per una banda, la regidora Eva de l'Amo. Regidora, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I per l'altra banda, el regidor Jordi Martí. Bon dia, regidor.
Hola, bon dia.
Tots dos són aquí i bueno, des de l'aprovació del pressupost, des del ple de l'aprovació del pressupost, que encara no n'havíem parlat, per tant, deixo aquí al damunt de la taula aquesta aprovació d'un pressupost de més de 19 milions d'euros que vostès van votar en contra, junt amb la regidora no adscrita Anna Aragón, i sí que els voldria demanar la justificació o el raonament i els motius pels quals es van oposar a l'aprovació d'aquest pressupost.
Pues bé, la veritat és que és un pressupost que podríem dir que és quasi bé el que vam elaborar l'anterior equip de govern, PSC i Junts, i per tant caldria esperar que el nostre vot hagués sigut favorable per això, no? Perquè era bàsicament el mateix. Recordem que es va enviar a Madrid i se va retornar amb unes petites modificacions que s'havien de portar a terme i que per part de Junts vam decidir no fer l'aprovació quan nosaltres estàvem a l'equip de govern, perquè ja sabíem que ens havien presentat una moció de censura i per tant consideràvem que corresponia al nou equip de govern fer l'aprovació per si volíem fer algun canvi al respecte. Sí que és veritat que els canvis, sobretot, que es van fer va ser la reducció del 3% de despesa corrent i l'1% en ingressos. Això es va fer així perquè ja era també una indicació per part d'Hisenda. El que passa que, clar, la nostra sorpresa va ser quan, sent el mateix, quasi bé el mateix pressupost elaborat i treballat pel nostre equip, veiem que es van traure inversions importants, com per exemple el que hi havia previst per arreglar camins del nostre poble. Clar, això és una inversió que creiem que és bàsica, no hi ha prou en tapar els forats, no? Perquè ara només entra sí, van tapar 4 forats. Sabem perfectament, i Jordi ho pot corroborar de seguida, que en quan cauen 4 gotes són diners llançats. Per tant, nosaltres, la nostra idea era poder fer una reparació en cara i ulls d'estos camins municipals, i ells el que van fer va ser traure esta partida d'inversió del pressupost. A més, un altre tema que creiem que és greu és que els ingressos que ells van tindre en compte per a elaborar el pressupost estaven basats en una sobrevaloració d'una alineació de béns que volien portar a terme. Hi ha dos parcel·les a Sant Jordi, al sector Sant Jordi, i que són propietat de l'Ajuntament, que abans, feia poc, estaven carregades per un tema judicial, i que just quan s'estava fent el canvi va haver la resolució d'este tema judicial, per tant quedava alliberades aquestes dues parcel·les i contemplen des de l'actual equip de govern la venda d'aquestes dues parcel·les. La qüestió és que, clar, des del pressupost, esta venda la valoren en 475.000 euros aproximadament, quan la valoració del tècnic municipal, feta des del 25, no és que faigui 15 anys que s'ha fet la valoració, és recent, aquesta valoració fa sobre uns 250.000 euros la valoració d'aquestes dues parcel·les. Per tant, això és algo que no es pot permetre. Això és un flar al pressupost i això no és legal. No pots pretendre posar al pressupost una quantitat que no es podrà, que a lo millor sí que es fa realitat, però al final el pressupost ha d'haver els números que indica la valoració. Si aquesta valoració, tal com va dir el senyor Espuny al ple, dia que les valoracions dels tècnics no tenien cap validesa, que els tècnics podien fer la valoració que ells, que l'equip de govern que hi hagués al moment podia dir posa això, posa allò, cosa que dubto, perquè nosaltres no hem actuat mai així, sembla ser que el senyor Espuny sí que deu actuar així, pues bé, si aquest és el modus operandi que ell creu que es fa des dels serveis tècnics, pues hi hagués hagut que demanar a l'arquitecte municipal que hagués fet una valoració del que realment han ficat al pressupost. Si ells han posat 475.000 euros, la valoració hauria d'haver sigut 475.000 euros. En canvi, la valoració que hi ha és de 255.000 o 254.000 480 euros, per a ser exactos, d'aquestes dues parcel·les que hi ha disponibles per a vendre. Perquè després hi ha un altre tros, podríem dir, de parcel·la, que és un 43%, que està valorada en 56.000 euros, però que no es pot vendre ni subhastar perquè està subjecta a un contenciós, per tant, esta no es podria fer res. Per tant, bé, estos motius bàsicament són els que ens van portar a considerar que no, que el pressupost no era realment el que nosaltres havíem treballat per aquestes dues qüestions. Nosaltres a les inversions vam posar 800.000 euros d'inversió per part de la Cala Gestió perquè teníem altres recursos per poder justificar aquests 800.000 euros. Hi ha altres formes per a poder recuperar. Recordem que a l'anterior pressupost, al pressupost del 2025, nosaltres vam posar 1.300.000 euros de recuperació per part de la Cala Gestió i realment se va portar a terme aquesta recuperació de 1.300.000 euros amb subhastes de parcel·les que es devien per motius urbanístics i, per tant, si nosaltres vam posar una quantitat i la vam recuperar, ara, en els 800.000 euros que nosaltres havíem posat, també ho haguéssim recuperat perquè així s'ha demostrat l'any anterior. Per tant, creiem que és la justificació, és esta. S'ha sobrevalorat estos ingressos, cosa que això no es pot permetre, i també, sobretot, s'han reduït inversions, a més d'altres inversions i serveis també. També s'han reduït serveis per part del Consell Comarcal. Per tant, bé, esta és la justificació.
Clar, per exemple, de les opinions que s'han donat en aquest programa per part de l'actual equip de govern, per exemple, hi ha el senyor Xavier de la Fuente, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, que, entenent que el pressupost era molt similar al que vostès van preparar, va qualificar que s'oposessin pataleta patètica o pataleta política, perquè precisament hi havia molt pocs canvis respecte al pressupost que vostès tenien preparat.
Bueno, considerar una pataleta, no ho sé, ho trobo una miqueta irrespectuós. Senzillament és el que és, no és el pressupost que nosaltres havíem estat treballant, i a part les modificacions que havia sofert el pressupost per a nosaltres eren línies que no es podien permetre. El que era l'assumpte de la reparació de camins era una cosa que vam tardar molt en poder-ho plasmar en un pressupost. Feia molt de temps que ho estàvem treballant i és un motiu principal el fet de poder licitar amb una empresa especialitzada que vingui amb maquinària i fer una reparació que ens duria més en el temps. Per aquest simple motiu ja n'hi tindríem prou, perquè ara pues, bueno, s'ha fet com també fèiem nosaltres quan estàvem nosaltres dins, també passejàvem des de la casa amb asfalt gelat i no donava el resultat. Per això al pressupost vam ficar aquesta quantitat per a poder treballar a 14 camins del municipi. I després també considerar una cosa menor el fet d'aquesta sobrevaloració de les parcel·les. Pues, home, també considerem que és una irresponsabilitat. Els tècnics tenen que fer la seva feina, els polítics tenen que estar sempre acompanyats dels tècnics i no pots fer el que et doni a la gana. hi havia una valoració de parcel·les, no sabem per què, la unflen d'esta manera. Que, tal com comentava la Eva, a lo millor, si té sort, pues, s'acabarà pagant aquesta quantitat de diners. Però el pressupost no pot figurar la quantitat que se pot arribar a pagar. Té que figurar lo que marquen los tècnics. Considera això d'una pataleta? Bueno, cadascú al seu criteri, però en altres són línies que no es tindrien que haver passat.
A més, també hi ha un altre punt que no he comentat, que també fa una mica que justifica, no? Que no haguéssim pogut aprovar, sí, el pressupost s'ha aprovat, perquè al final ells són majoria i per tant queda aprovat, però nosaltres hem votat en contra, i una altra de les raons és perquè el pressupost no s'ha tingut en compte una obligació que s'ha de tindre, perquè com és una sentència per part del cas de Benito Arnault, que bueno, se li ha condemnat a l'Ajuntament a pagar 240.000 euros, això ja va ser el 24, però l'empresa va posar un recurs de cassació i en aquest traspàs de govern se va fer la resolució d'esta... És que va lligat en les dues parcel·les que estaven carregades de la cada gestió. El traspàs del govern se va fer la resolució, no es va admetre el recurs de cassació a aquesta empresa, a Benito Arnault, i per tant, en aquell moment queda com a fixada el pagament de 240.000 euros que s'ha de fer a l'empresa, que era la sentència ferma, de l'última sentència ferma, que crec que és del 2024. En aquest moment, estos dos 40.000 euros eren corresponents a l'obra, que això sí que estava comptabilitzat des del 2015, però 200.000 euros són considerats com a indemnització. Per tant, aquesta indemnització sí que s'ha d'incorporar al pressupost, perquè és una sentència ferma que s'ha de complir. Per tant, aquesta és una altra de les raons que no han tingut en compte aquesta despesa, aquesta indemnització que l'Ajuntament o la Cala Gestió té l'obligació de pagar. I bueno, volia fer aquest apunt perquè no, bueno, ja no ho havíem comentat, i també és una de les raons.
Hi ha un altre tema que sí que dins de dels canvis que s'han produït... Bueno, des d'Hisenda es recomanava una reducció en el capítol de personal, que l'equip de govern ha dit que no ha fet pràcticament falta, perquè amb el fet de que hi hagi tres membres de l'equip de govern que no cobren, que no tenen sou, que d'aquesta manera s'havia pogut deixar pràcticament de la mateixa manera, sense necessitat, en aquest estalvi que l'equip de govern calcula en 170.000 euros anuals aproximadament.
Sí, bé, un dels canvis és l'assessor, que no comptabilitza com a personal de l'Ajuntament. Sí que comptabilitza com a despesa, perquè al final recordem que quan estàvem nosaltres hi havia un assessor de l'alcaldia, i amb el nou govern hi ha dos assessors, com ja havien tingut abans, abans d'entrar nosaltres ja tenien aquests dos assessors, el que passa que no són personal propi de l'Ajuntament, sinó que són serveis externs. La despesa és el mateix, perquè al final bueno, l'únic que no comptabilitza com a personal propi, i aquesta partida de personal pues, queda rebaixada. Però bueno, pues, llavors la partida d'assessorament, pues, de despesa jurídica, llavors pues, s'ha de pujar, això és evident. A més, clar, si l'alcalde actual pues, passa més temps a Madrid que aquí, pues, evidentment el sou de senador és molt més gran que el que pogués tindre com a alcalde. És totalment lògic que preferixi cobrar de senador i no d'alcalde, tenint en compte que sí que tant el senador o l'alcalde com el bomber o regidor primer tinent d'alcalde i el senyor Espuny pues, cobren per assistències, pues, el més que hi ha ple, ells cobraran uns 1.650 euros. Bueno, tampoc no està malament, per vindre, sent que tenen els seus sous importants, que evidentment si ets senador pues, se ho deu guanyar, però i si és bomber, pues, el mateix dic, no? I el senyor Espuny pues, que té la jubilació. Per tant, claro, baixa bastant la partida de personal, però sobretot pel que fa a l'assessor, baixa aquesta partida, però puja la de l'assessorament jurídic. Per tant, bé, sí, bueno, són equilibris, no?, que es fan pressupostaris i que fa justificar una mica els números, però bé, la realitat és aquesta. Al final tenim un senador alcalde en el que tot això comporta, perquè al final sí que en fi de setmana pues, te pots deixar veure per tots els actes i tal, però al final el dia a dia pues, bueno, queda coix, és inevitable, perquè pues, el poder este de l'omnipresència pues, no el té ningú que jo sàpiga. Per tant, pues, és evident que no és el mateix que l'alcalde atengui al ciutadà a que l'atengui el primer tinent d'alcalde, que potser tampoc no està perquè també està a Barcelona, o que l'atengui la segona tinent d'alcalde, o clar, al final vas baixant. Sí que al ple el senyor Espuny va dir que tampoc no era tan important tindre l'alcalde, la figura de l'alcalde, perquè hi havia un primer tinent d'alcalde i un segon tinent d'alcalde i un tercer tinent d'alcalde i un quart tinent d'alcalde. Evidentment tenim pues, 7 regidors i al final pues, bé, tots són importants, però la figura de l'alcalde també és molt important. Però bé, és el hàndicap este, no? Pues, s'ha de partir el seu temps entre Madrid i el territori, perquè clar, una cosa és anar a Madrid, però també s'haurà d'anar a interessar pels problemes que puguin haver pel territori, que ell és senador de Tarragona. Vull dir, llavors, pues, bueno, si li queda algun rato, pues, també haurà de passar per l'Ajuntament. Per tant, bé, rebaixada de sou per part de l'alcalde, però pues, bueno, en la contrapartida esta que hi ha de pues, que no es pot estar per la feina que s'ha d'estar.
Hi ha un tema també que sí que es pot parlar dins del pressupost, perquè vostès abans del canvi de govern, abans de la moció de censura, van anunciar que havien arribat a un acord per tal de cobrar un deute urbanístic de 7 milions d'euros, si no recordem malament, dels quals 2,8 van anunciar que se podrien cobrar de manera immediata, referents, com diem, a un conveni urbanístic de Marina Sant Jordi, i que vostès bueno, havien anunciat que tenien la intenció de poder incloure dins del pressupost i de poder invertir estos diners i destinar-los a inversions. Des de l'equip de govern no només s'ha manifestat que evidentment aquests 2,8 milions d'euros no estaven contemplats o no estan contemplats al pressupost, sinó que tampoc aquest cobrament havia estat, diguéssim que, tancat del tot per part de vostès, com per a que també es poguessin comptar dins del pressupost determinades inversions.
Bé, esta situació ja també l'hem estat explicant moltes vegades. Recordem que este deute que té Marina Sant Jordi a favor de l'Ajuntament és això, és quasi bé 7 milions i cada vegada anirà més perquè pues, els interessos van pujant. I bé, des del nostre, mentre nosaltres vam estar a l'equip de govern, se van portar a terme diferents actuacions, com 3 subhastes de les participacions socials d'esta empresa, participacions que això suposa que són propietaris d'unes parcel·les i això és el que realment té valor, no? Se van fer 3 subhastes, no es van tindre resultat i finalment se va iniciar una adjudicació directa. Amb l'adjudicació directa, l'empresa pues, sembla ser que ja es va veure una mica com acorralada, no? I ja en la necessitat de poder arribar a un acord amb l'equip de govern per poder començar a pagar este deute que és ferm, per una sentència ferma des del 2020. Per tant, ja se veuen una mica acorralats. A finals de gener tenim una reunió i ells proposen pagar uns 2,5 milions i la resta pagar-ho en terrenys. Aquesta era la proposta inicial de l'empresa. Nosaltres vam considerar que 2,5 milions era poc, volíem o necessitàvem una mica més de diners i, a més, intentar que la resta fos en diners, no en terrenys, com ells proposaven en un inici. Bueno, vam tancar la reunió, vam deixar que ho comencessin a mirar, a veure quina possibilitat hi havia de pujar aquests diners, i a finals de març m'envien un correu electrònic per part de l'empresa oferint 2.800.000 euros i en un període de 3 anys pagar la resta en diners per una sèrie de projectes que tenen ells al futur, no? En cas que aquests projectes no es tiressin endavant, llavors pues, sí que s'hauria de mirar de fer el pagament en terrenys. Però la idea era 2.800.000 a l'hora del conveni, a la firma del conveni, pues, 2 o 3 setmanes en quan se signa el conveni, i la resta en un plaç de 3 anys. Aquesta proposta que fa l'empresa l'acceptem, per tant, és un acord acceptat entre les parts i se queda en que per part de l'empresa s'elaborarà el conveni per part del seu equip jurídic, que s'haurà d'aportar a l'Ajuntament per a que el nostre equip jurídic pues, doni el vistiplau. Clar, aquí ja se va donar el canvi de govern i bueno, estem així. Nosaltres a l'últim ple de l'aprovació dels pressupostos que va coincidir vam fer una pregunta demanant com estava l'elaboració del conveni, si ja s'havia signat, si com estava tot aquest procés, i sembla ser que pues, l'equip de govern actual no està massa per la labor. Ells diuen que volen cobrar-ho tot, evidentment nosaltres voldríem cobrar-ho tot, està clar, però clar, la diferència és que entre voler cobrar tot i cobrar 2.800.000 euros pues és cobrar 2.800.000 euros o cobrar 0 euros. Per tant, nosaltres considerem que si no accepten aquest acord que ja estava tancat per les parts, serà un greu problema per a l'economia del nostre ajuntament. Penseu que en aquests 2.800.000 euros, que evidentment no estaven posats al pressupost perquè fins que no hi ha l'entrada real no es pot incorporar, en quan hi ha l'entrada real se fa una modificació de pressupostària i ja es poden fer els projectes que tingués que s'hagi de destinar. Per exemple, nosaltres en aquests 2.800.000 euros havien d'anar destinats a l'asfaltat de carrers de Tres Cales, que recordem que el projecte se va aprovar el 2025 per un valor de quasi 1 milió d'euros, actuacions a Roques Dorades, d'un conveni també que ens vam comprometre, que l'equip de govern ha portat a terme unes finalitzacions de l'organització, perquè al final hi havia unes reparacions que s'havien de fer perquè no es va acabar totalment tal com havia de ser l'organització de Roques Dorades. També s'havia de fer actuacions a Calafat, l'avinguda principal, l'avinguda de la Milla de Mar. Sabem que hi ha un munt, tot allí, aquells punts que hi ha pins, per exemple, hi ha les arrels, doncs fan malbé l'asfalt. Estàvem mirant també de poder actuar per a solucionar aquest tema. Actuar també amb la part social que hi ha a Calafat, la zona, el jardí, i els gronxadors infantils i això. I també algo molt important, els carrers del nostre poble, que tenim el projecte també fet, i l'asfaltat de camins del poble que quedaven sense poder-se fer l'actuació amb els 175.000 euros que estaven previstos al pressupost. Per tant, aquests 2.800.000 euros eren uns diners que tindríem, que haguéssim pogut tindre, potser ara ja els haguéssim pogut tindre al calaix, i que s'haguessin pogut destinar a tots aquests projectes tan importants que tenim. Per tant, bé, ells diuen que no hi ha res escrit, evidentment. L'acord ja estava pres per les parts i ara calia introduir aquest conveni per veure com s'acabava d'elaborar realment en totes les dades jurídiques i que no hi hagués cap serrell que es pogués desviar.
El que molesta sobre aquest tema és la poca credibilitat que ens donen amb el que els hi expliquem. Tal com acaba de comentar la Eva, nosaltres ja teníem tot un seguit de projectes que estaven vinculats amb aquests diners. els tempos hasta arribar hasta que tenim la confirmació de que, bueno, de que arribem a un acord, els tempos no els controles mai. Tal com ha dit també, se va passar per un procés de 3 subhastes i al final s'arriba a, pues, al març s'arriba a més de acord. Els primers que m'estem enrabiats amb que hagi arribat tan tard som nosaltres. Perquè, pues bueno, ja s'acaba d'explicar, s'acaba de fer un llistat la Eva de tots els projectes que anaven vinculats a aquests diners i que haguera permès que la legislatura nostra acabés com tenia que acabar, perquè era una cosa que se portava molt de temps treballar. No donar credibilitat amb això, bueno, no ho sé, suposo que no hi haurà mai problema amb que la Eva pugui ensenyar el correu electrònic que rep per part de l'empresa amb la que, pues, mos diuen que sí, que entreguen 2.800.000 i que la resta, hasta el 7, ho pagarien en 3 anys. Per a nosaltres va ser un molt bon acord. Ojalà s'haguessin pogut cobrar els 7 milions de cop. Però entenem també que no estem parlant de 100 euros, estem parlant de 7 milions d'euros i que, pues bueno, ja que veníem del 2020 que no s'havia pogut fer efectiu el pagament d'això, pues anem a facilitar l'assumpte per a poder anar rebent els diners estos. No res, fico molt en valor el correu que rep i que té la Eva i que quan vulguin, pues, bueno, se'ls pot ensenyar. Més que res, perquè és fàcil dir, això no és veritat el que diuen. No, doncs pues escolteu, quan vulgueu veniu, ensenyarem el correu i es tancaran les boques.
Tan fàcil final, com això. També volia remarcar que en cap moment se pretenia cobrar els 2.800.000 euros i deixar el compte com a saldat. Evidentment que no. He sentit que algun comentari que, com dient, nosaltres sí que volem lo bé pel poble. Vosaltres voleu lo bé pel poble, evidentment, no ho dubto, però és que nosaltres volem exactament lo mateix. Volem lo millor pel poble i el millor per l'Ajuntament. Per tant, evidentment que estos 2.800.000 euros era un primer pas. La resta, hasta els 7 milions o hasta... segons el compte que s'hauria d'haver fet una actualització d'interessos, si són 7 milions, evidentment la resta s'havia de pagar. En cap moment se mos va passar pel cap de deixar, no? De no, no, això no cal, que això és calderilla. Home, per favor, una mica de serietat, que tots volem el millor pel nostre poble. Per tant, donar a entendre que no, nosaltres volem el millor, els altres no. Això és un comentari de mal gust, que bueno, estem acostumats a aquestes classes de comentaris, però bueno, volia deixar clar que creiem, sobretot, que 2.800.000 euros era un ingrés o una entrada de diners molt important pel nostre poble per aquest any 2026 i que, bé, si es paralitza tot això, pues, a canvi de 2.800.000 euros tindrem 0 euros i, clar, pues, això tindrà les seues conseqüències.
Tenen intenció de presentar al·legacions al pressupost? Perquè aquí, bueno, en el ple es va insinuar, no per part de vostès, sinó per part de l'actual govern, com a bueno, una possible conseqüència de la vostra oposició al pressupost, i també algun membre del govern, pues aquí també ha manifestat el fet de que vostès puguin presentar al·legacions i això endarreriria l'entrada en, diguéssim, en vigor de l'actual del pressupost,
sí,
aprovat.
Nosaltres ho estem treballant, estem mirant a veure si creem convenient presentar al·legacions o no. Recordem que en aquesta situació, quan nosaltres estàvem al govern, ens vam trobar exactament igual. Els pressupostos venien de Madrid, s'aprovaven molt tard i, a més, a banda de tot aquest retard per enviar el pressupost a Madrid, retornar-lo, fer les modificacions i ja ser molt tard, i a més dels comentaris de l'oposició que ens diuen estem a l'abril i no heu aprovat els pressupostos, així tot, ells sempre presentaven al·legacions. A més, al·legacions que sempre se desestimaven perquè eren al·legacions polítiques, no eren al·legacions per a tenir en compte com una possible causa de suspensió del pressupost. Per tant, bueno, que ara mos vinguin a dir o a donar lliçons o a demanar una mica de responsabilitat, bueno, la mateixa responsabilitat que han tingut vostès durant aquests anys, que malgrat anar sempre atrasats pel fet de portar el pressupost a Madrid, així tot sempre han presentat al·legacions tant Entesa com Esquerra, a més de forma conjunta, a més exactament les mateixes al·legacions. O sigui que bé, ho estem mirant, ho estem treballant, i bé, com encara queda temps per a poder presentar, en cas que es presenten, pues, miraríem que no fos un motiu polític per a traçar, com ells van fer sempre, sinó perquè realment considerem que hi ha fonament per a presentar-les.
Si m'ho remetem a l'últim ple i tancant una mica el tema pressupost, sí que també es va fer un canvi en una ordenança d'ocupació d'espai públic referent a ocupació de terrasses o comerços dels carrers o dels llocs on, bueno, es du a terme aquesta activitat econòmica. Vostès, quan van accedir al govern, van fer un canvi, i aquesta vegada, després de l'últim canvi de govern, pues diguéssim que s'ha tornat a lo mateix.
Sí, ells decideixen traure un punt que tampoc no és que sigui de vital importància, però per a nosaltres tenia el valor de que podia fer que el propietari d'un establiment no entrés en raons amb el veí que toca a la vora. Tenint sempre clar que l'última decisió sobre de lo que s'instal·lava o es posava al carrer, l'última decisió sempre és de l'Ajuntament. Però per què no intentar fer les coses amb que la crispació no estiga entre dos veïns d'un mateix carrer i que a més estan porta per porta? Ho han volgut traure com dient, pues, se farà el que dic jo i punt. Pues bueno, pues és una cosa que assumixes tu i bueno, és una decisió.
Bueno, sí, és una mica el tarannà, no?, que mostren este nou equip. El que també mos sorprèn és que, bé, esta ordenança al final estava encapçalada, com si diguéssim, o la van elaborar el PSC, que eren qui portava el tema de mobilitat i de ocupació de via pública i tal. Per tant, mos estranya que en un moment, l'any passat, ho van trobar necessari, que hi hagués este punt de consens, no? Esta mira de posar-se d'acord el propietari de la terrassa amb el veí afectat i després, evidentment, l'autoritat i la responsabilitat i la decisió final és de l'Ajuntament, però bé, doncs ja hi havia este punt d'arribar a un acord i així ho van traslladar a l'ordenança, al Partit Socialista. I ara, pues bé, el mateix Partit Socialista, pues, cregui convenient no tenir en compte l'opinió del veí afectat. Bueno, són coses que ens sorprenen una mica, però bé, és el que hi ha, no hi ha més.
Portem quasi 2 mesos de l'actual equip de govern. Jo no sé si em volen fer una valoració de com veuen vostès, si s'ha produït algun canvi en la gestió municipal destacat o com valoren aquests 2 primers mesos de l'actual equip de govern.
Bé, de canvi no n'hem vist cap, a part de que s'han seguit fent portant a terme els projectes que ja estaven encetats, com per exemple el pàrquing de l'entrada del municipi, que forma part dels Next Generation i que ha d'estar finalitzat el 30 de juny, o també l'ampliació del pàrquing de Pixabaques, no? Els dos pàrquings o aparcaments dissuasoris, i que bé, s'estan elaborant a poc a poc. I també, sobretot, un altre tema que ja se va iniciar estant nosaltres al govern, que va ser l'aire condicionat de la biblioteca o l'acondicionament de la biblioteca. Bé, són coses que es van fent, que ja estaven iniciades i que segueix el seu procediment. En lo de la biblioteca, per exemple, ja es va fer la licitació al finals de febrer, crec que va ser, o al març, començament de març. L'empresa que va guanyar la licitació ja va anar a les instal·lacions per demanar els equipaments necessaris i tal, i bé, almenys sí que és veritat que els projectes que ja es van iniciar ja fa un temps, pues ja s'estan portant a terme bàsicament perquè, sobretot el pàrquing dels camions, que diem nosaltres, de l'entrada del municipi, és necessari finalitzar-ho abans del 30 de juny, perquè si no se perd la subvenció. I l'arreglo també del pàrquing de Pixabaques, pues, també estava previst, la il·luminació, i bé, ara s'està acabant.
Estos dos pàrquings, tot i que tenen com a data tope el 30 de juny, perquè així ho comporta, pertany a un projecte del Next Generation, claro, tampoc no té molt de sentit que el dia 15 de juny se fiqui en marxa el que és la zona blava i que els dos pàrquings dissuasòries que tenim no estiguen operatius. Queda una setmana, pot ser que ho facin, els animem a que així siga, perquè la gent que no vol pagar a la zona blava, no vol aparcar aquí al casc urbà, pues que tingui aquesta zona gratuïta com se feia en altres, com se feia l'any anterior. Però ara, en aquests moments, finalitzats, de moment no estan, però que els hi queda una setmana. Que fico cap valor que no siga un projecte que s'acabi el 30 de juny com el Next Generation, sinó que, escoltem, tenim el 15 de juny, que és l'inici de la zona blava, i que aquests pàrquings són necessaris.
A més, bueno, sí que estos exemples, no, estos dos pàrquings o l'acondicionament de la biblioteca han anat tirant endavant. El que sí que veiem un canvi, i no és en positiu, justament és en el SUM, no? El SUM, recordem que a final d'any vam incorporar una parella de tècnic i infermera, per poder cobrir tots els 7 dies de la setmana, les 24 hores, però sembla ser que, bé, este servei ha sigut així, s'ha complit fins a l'abril, i pues, en el nou govern sembla ser que no li donen massa importància o prioritat, o no veuen la necessitat de cobrir els torns. Creiem que això és un pas atrás, realment. Nosaltres vam fer un esforç, nosaltres i l'Ajuntament i tot el poble, al final és qüestió de tots, vam fer un esforç per a incorporar aquesta nova parella i d'esta manera poder cobrir tots els torns, i evidentment si hi ha hores que s'han de fer, com hem dit abans, en molts llocs diferents, la possibilitat de fer lo cobrir aquests torns, aquestes hores extres, és totalment legal. Per tant, són personal sanitari i així ho contempla la llei. Per tant, crec que és una llàstima que no li donin la importància que té l'ambulància, perquè bé, a vegades estem a casa tranquil·lament i no la veiem ni mos passa pel pensament que tenim una ambulància, però només cal que passi algo, qualsevol cosa, no cal greu, qualsevol caiguda d'algun familiar, i te se ve de seguida al cap que tenim una ambulància i truques de seguida, no? Per tant, se n'han donat casos que s'ha trucat i no hi havia torn, i de dissabte al matí, no jornades una mica estranyes que dius, clar, com han de treballar en aquestes hores, no, hores totalment normals, que no hi ha hagut servei perquè no s'ha omplert este torn. Creiem que això és un pas atrás i és una llàstima que l'esforç que s'ha fet no, bueno, caigui ara en sac buit.
Estiria bé si és la seva intenció, és a dir, si és desmuntar el servei 24 hores, 7 dies de la setmana, que publiquessin almenys quins horaris podem tindre ambulància i quins no. Almenys la ciutadà tindria la informació, i perquè quan tens un incident d'aquestes característiques, de que necessites l'ambulància, un està nerviós, insistix trucant, no cal perdre temps. Escolteu, dieu-mos, doncs mira, al mes, este dia tal, no tindreu, al poble no hi haurà ambulància. Exacte. Que ho facin.
Jo recordo quan nosaltres estàvem a l'oposició, que ja es donava este cas, no estava el servei de l'ambulància tots els dies de la setmana, els 24 hores, i demanàvem justament això, pues un horari, si no es podien cobrir els torns perquè no hi havia l'interès de cobrir tots els torns, pues informar, mira, hi haurà aquestes nits, hi haurà servei, o aquests dies hi haurà servei. I ara pues demanem el mateix, si no estan disposats a cobrir tota la jornada, les 24 hores dels 7 dies de la setmana, pues que informen als usuaris i als ciutadans realment quin és l'horari de servei de l'ambulància. Encara que, torno a dir, que és una llàstima que després de l'esforç i poguent-se cobrir no es faci.
Ha hagut també, per part de l'actual govern, també s'ha dit de que han posat en perill alguns projectes d'obres, com la renovació del clavegram del passeig marítim, i també s'ha anomenat lo de la substitució de la canonada de l'Avinguda Amistat Hispano-Italiana, davant del perill de perdre la subvenció si aquestes obres no estaven finalitzades abans d'acabar aquest any, i que això, el fet de no haver-les fet ja, posava en perill que s'acabessin rebent aquestes subvencions.
Bé, a veure, això són projectes que no corren perill en cap manera, però, a més, el responsable d'aquests projectes justament el tenen a l'equip de govern actual, que és el senyor Xavier de la Fuente. Potser li haurien de demanar amb ell explicacions de per què no s'ha fet quan ja fa un mes i mig o dos que estan a govern. Això estava programat, està també damunt la taula, hi ha els projectes que s'han de posar en marxa. La pregunta és, el senyor de la Fuente, què fa? A part d'activar la protecció civil, entenc que segueix sent el responsable d'estos projectes estratègics que sempre comentava. Per tant, bé, no crec que corri perill, fins a final d'any hi ha temps. Vull dir que bé, han perdut un mes i mig també, si realment no s'han posat en marxa, també és responsabilitat d'ells, i sobretot el mateix responsable que hi havia abans a l'anterior equip de govern és el que tenen ells ara. Per tant, això de tirar pilotes fora, crec que aquí s'han posat un gol a la pròpia porta.
Ens queden ja només 3 minutets per finalitzar. Alguna cosa més a afegir al respecte?
Bueno, no, simplement iniciem ja l'estiu, ja estem ja en plena temporada. Esperem que en breu també puguem disposar de les platges netes, perquè és un reclam turístic important, i també els mateixos caleros i caleres també volem estar, aquestes platges, sobretot les del poble i les importants, estiguin netes. Demanem sobretot feu un bon impuls a la neteja del nostre poble, perquè a l'estiu els visitants, en més gent, en la calor, és necessari que ho fiquen en marxa, que s'ho prenguin en sèrio, i demanar sobretot això, fer un esforç per mantenir els carrers del nostre poble nets, i també, evidentment, les urbanitzacions, que justament de les urbanitzacions ens comentaven que l'empresa Urbacer, que és la que té la licitació, feia les actuacions a les tres cales, i també a Calafat sembla ser que això ha canviat. Ara Calafat no tindrà el servei d'Urbacer, per tant, bé, és una llàstima, perquè Calafat és una organització que hi ha moltíssima gent i també necessita un impuls important de neteja.
Però que al fil del que comentes d'Urbacer, que també el regidor, el senyor Aspuny, també va considerar que el manteniment de les urbanitzacions se podia fer en personal propi. És a dir, que també, si només ha desaparegut de Calafat, donem gràcies. Suposo que la seva intenció serà que Urbacer acabi el contracte que té, que per a mi, personalment, i com a responsable de la regidoria que ho vam licitar, estic molt content del que es va fer, però bueno, que ell ho vol fer-ho amb personal propi, i pues, ja ho veurem com surt. No res, també al fil del que diu la Eva, l'estiu és una època en què les grans obres estan parades i se poden fer les actuacions que es poden fer, i recalcar la neteja de casc urbà i de les urbanitzacions és la nostra cara visible de cara als turistes, i és una font d'ingressos, el turisme, que no ens podem perdre.
Regidor Jordi Martí, regidora Eva de Lama, moltíssimes gràcies i fins al pròxim torn.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies i molt bon estiu.
Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, Eva de l'Amo i Jordi Martí, regidors de Junts per l'Ametlla de Mar. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV.